Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És indubtable que el consum de pornografia per part dels nens, adolescents i joves és ja un greu problema social. Segons les últimes dades, 7 de cada 10 joves consumeix pornografia. S'inicien en aquest consum entre els 9 i els 12 anys, la qual cosa produeix efectes distorsionadors en la seva manera d'entendre i de relacionar-se efectivament. Davant d'aquesta situació, el Ministeri per la Transformació Digital s'ha tret de la màniga un sistema de verificació digital per limitar l'accés dels menors a continguts no desitjats com la pornografia. L'aplicació es troba en fase de desenvolupament i permetrà identificar a l'usuari amb el seu DNI electrònic abans d'entrar en una web porno. El problema de l'aplicació, salvant les consideracions legals referides en la privacitat, radiquen les limitacions del sistema dissenyat, que no és operatiu en les webs radicades a l'estranger, que són les més consumides. Aquesta limitació ha generat una campanya de burla i desprestigi de la mesura tecnològica a les xarxes socials. I és que la clau de la lluita contra el consum de pornografia no radica en una aplicació de control i d'identificació de l'usuari, sinó en un procés formatiu des de la llibertat que impliqui el sistema educatiu i que ofereixi una adequada comprensió del significat del cos i de la sexualitat en les relacions personals. En l'educació, sempre val més prevenir que no pas prohibir. Bona tarda, sóc la Mar Puerto. I per què t'explico això? Doncs perquè avui, a COPE Catalunya i Andorra, ens hem fixat en un estudi on s'alerta que 3 de cada 4 nens ha rebut imatges o missatges sexuals per internet. Les formes d'agressió més freqüents són rebre imatges amb contingut sexual sense haver-les sol·licitat o accedir involuntàriament a continguts pornogràfics. Més de la meitat de les víctimes són dones, mentre que els homes reben més aviat insults. Però abans de donar més detalls sobre aquest tema, passem ara a la informació de serveis i escoltem també que el viceconseller Sergi Sabrià deixa la política pel cas dels cartells contra Maragall, assegurant que no és culpable de res. Abans, serveis. Avui, pel que fa al temps, el temps està molt estable, amb ambient assolellat. No es descarta algun plogim feble i minso a la tarda a punts de muntanya de l'interior del nord-est del país. La temperatura màxima serà semblant o lleugerament més alta. La majoria es mourà entre els 28 i els 30 graus, però es poden arribar als 34 a Ponent. A Barcelona, en aquests moments, tenim 25 graus, a Girona 27, a Tarragona 26 i a Lleida 28. I ara anem pel trànsit. Com estan les carreteres? Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Comencem parlant d'una topada entre diverses vehicles a la C32 a Sant Boi del Llobregat en sentit Castelldefels, on hi ha un carril tallat i, per tant, s'ha de circular amb cautela i en sentit contrari i derivat de l'efecte Tafaner. Hi ha també retencions. En el cas dels accessos a sud, són aquestes les úniques incidències que hi ha. En el cas dels accessos nord, problemes a la P7, a Barberà en sentit Girona, a la C17 a Mollet, i en el cas, per exemple, de les rondes, compte perquè avui s'estan fent obres a la zona de Sant Gervasi i hi ha retencions en ambdós sentits de la marxa. I també a Cornellà, a Esplugues en sentit Castelldefels. Això és tot. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com dèiem, primera dimissió a Esquerra després de l'escàndol dels cartells contra l'Alzheimer i els germans Maragall. Sergi Sabrià, viceconseller del govern, ha anunciat que plega i deixa la política després que hagi estat assenyalat aquesta setmana com un dels responsables polítics coneixedors d'aquests fets. Sabrià plega i carrega durament contra alguns càrrecs del partit sense dir noms i assegura que no és culpable de res. Elena Hernández.
El viceconseller del govern emocionat ha agraït al partit el seu camí conjunt, assegurant que és patrimoni de tots els catalans. Sabrià ha remarcat que ell no va tenir res a veure amb els cartells, però que entén que davant d'aquesta situació el millor és fer un pas al costat per deixar que el partit avanci cap a una nova direcció després dels resultats electorals.
Reitero que jo mai he participat d'aquesta acció i reitero també que tan bon punt ho vaig saber, es va posar en coneixement de la direcció del partit i dels seus màxims responsables. Avui deixo la darrera de les meves responsabilitats, però necessito, vull que quedi molt clar, que no ho faig perquè sigui culpable de res, que no ho soc. Ho faig perquè crec que és la millor aportació que puc fer a un projecte col·lectiu que s'està esberlant.
Sergi Sabrià ha confirmat que torna a casa a Palafrugell per pensar i repensar, per començar una nova etapa, tant personal com professional. El viceconseller del govern ha volgut aclarir que la seva marxa ha estat precipitada i, en part, forçada, deixant entreveure que hi havia persones que buscaven aquesta sortida des de feia temps. Sabrià ha assenyalat implícitament a Oriol Junqueras, confirmant que hi ha gent dins del partit que no se l'estima i que busca un projecte personalista.
De repensar-me i d'obrir una nova etapa professional, però també vital. Però crec que ha faltat una mica de paciència. Hi ha qui ha volgut precipitar aquest moment amb acusacions falses, enfangant fins a límits insospitats un debat intern imprescindible al si del partit, alhora que sentia frases com que calien rentar els llençols a casa. La conclusió que en trec és que, malauradament, hi ha qui no li importa ni el partit, ni la militància, ni la ciutadania del nostre país.
Sabrià ha recordat que Esquerra no pot oblidar-se del seu objectiu principal, que és treballar pel bé comú i per satisfer el sentiment de llibertat del poble català, una organització a la que destaqui el talent i la professionalitat i no pas l'ambició personal.
Identificar-te amb el teu DNI electrònic just abans de veure un vídeo porno a internet. Aquesta és la nova ocurrència del govern de Pedro Sánchez i del ministre de Transformació Digital, José Luis Escrivá, que ha descol·locat no només els ciutadans, sinó també a molts especialistes en xifratge, privacitat i gestió d'identitat en línia. L'objectiu, evitar que menors de 18 anys accedeixin a contingut pornogràfic en internet i per això es fa necessari establir un mecanisme de verificació d'edat. No obstant això, el mètode triat pel govern pateix, segons diversos experts, de fallades tècniques i de plantejaments tan bàsics que faran el sistema totalment inefectiu. Avui, a COPE Catalunya i Andorra, ens hem fixat en un estudi on s'alerta que 3 de cada 4 nens ha rebut imatges o missatges sexuals per internet. Més de la meitat de les víctimes, com dèiem abans, són noies, mentre que els nois reben més aviat insults. L'estudi és de la Fundació Mútua Madrilenya i el seu director, Lorenzo Culquín, ha estat aquest matí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra, amb Lian Ledesma.
En aquest estudi, Lorenzo Culquín explica que han combinat metodologies qualitatives i quantitatives i assenyala que els adolescents d'entre 13 i 15 anys són els més vulnerables, amb una incidència lleugerament major en les dones. Lorenzo Culquín assegura que més de la meitat dels agressors són coneguts de la víctima, incloent-hi amics, parelles i familiars.
Són conocidos, conocidos de la víctima, pero vamos, en un 52% de los casos, y también en un más de un 50% de los casos son hombres, uh-huh. O jóvenes, hombres o jóvenes de sexo masculino que actúan solos o en grupo.
A més, els agressors utilitzen mètodes d'actuació variats i repetitius per tal d'incitar els joves a que interactuïn amb ells.
Recibir fotos de contenido sexual no solicitado, recibir mensajes insistentemente pues para mantener una relación sexual, sexting, el envío de imágenes íntimas o sexuales y luego compartirlas, chantajes.
L'impacte psicològic d'aquestes experiències és significatiu, amb un 29,5% dels afectats requerint ajuda psicològica. No obstant això, Lorenzo Culquín respon per què moltes d'aquestes situacions no es comparteixen ni amb els pares ni amb les autoritats.
El primer motivo es una falta o una insuficiente, por así decirlo, confianza y comunicación en los padres. Yo creo que está claro que la correa transmisora de la comunicación con los padres, nuestros hijos, no la tenemos suficientemente engrasada.
La Guàrdia Civil ha emès recomanacions per a pares, educadors i menors, enfatitzant la importància d'acompanyar i fer costat als joves en el seu ús de dispositius electrònics, fomentant així la denúncia de qualsevol situació per prevenir i aturar la violència sexual digital.
Avui sobre el tema volem parlar amb el Flavio Castiglione, que és psicòleg clínic i educatiu, vocal de la Junta de Psicologia de l'Educació del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i, a més, que treballa també al Centre Mentor de Barcelona. Flavio, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estem parlant d'aquest estudi que s'ha fet, no?, de violència sexual en menors d'edat. Aquestes són les conclusions que s'han tret, no? Que 3 de cada 4 menors ho han patit.
Sí. Bueno, pues si són les dades de l'estudi, pues suposo que és un estudi seriós i científic, pues deu ser sí. El que és una mica alarmant.
Clar, però, són dades preocupants, realment.
Si menys no, preocupant. Tant per a nivell individual de qui genera aquesta conducta com qui de la rep, com a nivell social i educatiu, també.
Uh-huh. Quines, tu, per exemple, com a psicòleg, no? Expert doncs, en educació, no? En tracte aquests nens uh-huh. i nenes, quines formes d'agressió són les més freqüents en aquests casos?
Coincideix amb l'estudi. Una mena de ciberassetjament, diguem, però amb contingut sexual, diguem, no? Aquesta seria la més típica. I després estan les maneres que serien... Bueno, de fet, serien el mateix, és una mena de ciberassetjament, però les motivacions poden ser... o els motius poden ser diferents. El més habitual... és que no hi ha una... Per part dels adolescents, primer, això no ho he vist a l'estudi, però la meva experiència em diu que va per aquí, és una conducta grupal. Sí? Rarament això es fa a nivell individual solitari, diguem, no? Per què? Perquè dins del grup té unes connotacions, primer, de manca de consciència dels efectes d'això a nivell grupal, es retroalimenta, també hi ha una qüestió de no sentir-se exclòs del grup, etcètera, no? Bueno, són aquest tipus de qüestions. Però bàsicament hauríem de buscar els motius, més que els tipus de ciberassetjament, que, bueno, jo coincideixo amb els que diu l'estudi.
I els motius, quins diries que són?
Els motius, pues, tal com t'he dit, una és, primer, que hi ha una... En els canvis de l'adolescència hi ha uns canvis a nivell psicofisiològic que passen, diguem, per uns canvis cerebrals, i això fa que, per exemple, el més habitual és que siguin conductes impulsives, diguem, que no estan clarament pensades, diguem, no hi ha una finalitat moltes vegades de... o una intenció clara de fer mal, sinó de passar-s'ho bé. Uh-huh. Amb la qual cosa també és perillós, perquè parla, diguem, d'un grau d'inconsciència sobre aquesta conducta, no? Però, bueno, després hi ha altres connotacions, com que et deia, el rol de ser acceptats dins d'un grup. He vist a l'estudi que gairebé una quarta part de la gent, dels nois i noies que ho fan, és per sentir-se inclosos o no rebutjats dins del grup. Això també és preocupant. Però hi ha una qüestió que, si em permets, em sembla interessant. Vull dir, aquí hi ha la conducta i després està els límits socials o culturals que posa la conducta. Jo què sé. En altres èpoques, ja sé que els que tenim una edat sempre recorrim al passat, però bueno, d'algú ens ha de servir. En altres èpoques, per exemple, si tu volies accedir al porno o compartir porno, o fins i tot assetjar a nivell porno, pues havies de passar pel quiosc o pel videoclub. Sí? O sigui, no hi havia més. Llavors hi havia un límit o una limitació, diguem a nivell social. Clar, amb les xarxes socials i l'avançament tecnològic, tot això és obert i és molt difícil de controlar.
Clar.
El qual ens posa en una situació pues, de major risc, diguem. Uh-huh. S'estan intentant posar límits, sí, però els límits, abans d'entrar en els límits de tipus punitiu, per dir així, no? o controlador, jo crec que ha de passar per una educació que ha de partir de la infància, diguem, no? Uh-huh. Jo he vist nens, que no dic que tots els que accedeixen a aquesta conducta facin això que et diré, però jo he vist nadons. L'altre dia vaig veure una mare amb un nadó de 6 mesos que la mare, per poder estar xerrant amb altres mares, li havia posat una pantalla del mòbil al nen perquè veiessin uns dibuixos. Clar, això, diguem, genera una mena d'estimulació a nivell del cervell que la incidència o reincidència sobre aquest tipus d'estimulació pues té uns efectes, evidentment.
Clar.
Aleshores, si això ho juntem amb l'adolescència, que ja de per si, pues, ja, diguem, per exemple, la dopamina i la serotonina es desregulen i es disparen, i hi ha major impulsivitat, menys consciència de l'acció. Llavors, diguem, és tot com més complicat, no? I no hi ha sentiment de responsabilitat de que estàs fent alguna molt dolent, diguem, no? Uh-huh. Perquè no hi ha hagut un aprenentatge sobre aquesta qüestió.
I clar, tot això, i ja per anar acabant, Flavio, tot això comporta, no?, que aquests nens adolescents, no?, doncs s'ho quedin cada cop més per ells mateixos, no?, que no ho expliquin als pares, que no posin a la família, no?, que no els hi donin les explicacions corresponents quan es troben en aquesta situació, que no saben com sortir-se, doncs per vergonya moltes vegades no s'explica, i aquí és on ve el problema realment, no?
Sí. En aquest sentit hi ha dos problemes. Una, que no s'expliqui, sí, que s'ho guardi, però sigui per vergonya, per por també a reacció de l'agressor, però també perquè actualment la resposta que pot rebre aquest noi o noia tampoc atura la conducta, eh?
Yeah.
O sigui, aquest és el segon problema més important, diguem, no? Perquè això s'ha de tallar en sec.
Flavio, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Esperem que això d'aquí un temps hagi passat ja a la història, no? Que no es repeteixin casos com aquests. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos la realitat de tot això, que malauradament doncs és molt dura. Gràcies.
Gràcies, bon dia.
I avui tenim nou capítol en referència a la controvertida llei d'amnistia. El sindicat USPAC s'oposa a l'aplicació d'aquesta llei als 5 acusats per assaltar la comissaria dels Mossos a Vic. Els vàndals van atacar l'edifici en el marc d'una manifestació contra l'empresonament del raper Hassel. Elena Hernández, explica'ns.
El sindicat ja ha presentat l'escrit que suposa l'aplicació de l'amnistia dels 5 acusats d'atacar la comissaria dels Mossos d'Esquadra. USPAC assegura que la defensa dels investigats està en el marc d'una manifestació contra l'empresonament del cantant Pablo Hassel. Des d'USPAC han recordat que l'amnistia ha sortit en termes polítics i que en aquest cas no té sentit aplicar-la. A més, han volgut demanar a la Generalitat que defensi els seus treballadors, els Mossos d'Esquadra, que van sortir ferits en els atacs.
Però ja que es vulguin sumar com haver-hi del Pablo Hassel i ho vulguin colar dintre de la llei d'amnistia, això ja fa mal de que ens prenguin el pèl i la Generalitat no defensi els seus treballadors com els ha de defensar. Una autèntica vergonya.
Els fets van tenir lloc el 16 de febrer del 2021, just després de que acabés la concentració en suport al raper Pablo Hassel. Els manifestants van iniciar una marxa des dels jutjats fins a la comissaria. Un cop es van trobar davant de l'edifici de l'autoritat, els concentrats van llançar pedres i van trencar senyals de trànsit per atacar la comissaria. Els incidents van acabar amb 11 agents ferits. Actualment, el cas està pendent de dictar.
Ara pausa per publicitat i després t'explico com viuen les persones grans la calor extrema i les onades de calor.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Chuck Norris ha vuelto. Y necesitan de sus servicios.
¿Cómo lo sabe?
Delta Force.
Es lógico que así sea.
El sábado a las 3:15 de la tarde, en 13.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Algodón, 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 algodón.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En hogar, juegos de sábanas, por ejemplo, en este algodón tan fresco. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 910-662. Legalitas. Que nada te pare.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'any passat, 2.155 persones van morir a Espanya per causes relacionades amb les temperatures extremes. El 2022 la xifra va ser de més de 3.000 morts i aquell estiu un grup d'investigadors va presenciar de prop com diverses persones grans de Madrid i de Varsovia convivien amb les altes temperatures. Aquesta experiència va ser la base per publicar un article científic per conèixer com afronta la gent gran de les ciutats la calor extrema. Ens ho ha explicat Paloma Yáñez, investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya.
Personas mayores han vivido pues otras épocas en las que hemos tenido menos recursos, hemos tenido más austeridad. Entonces ellos tienen unos recursos de adaptación que realmente no estamos considerando y que son fundamentales tanto para adaptarse como para mentalizarse y llevarlo adelante, aparte de su edad y de que su salud física y su vulnerabilidad lleve a que el calor les afecte más, agrave las enfermedades existentes e incluso en algunos casos, debido a la edad, dejen de percibir el calor correctamente, entonces les afecte por falta de percepción.
I és que una mateixa temperatura pot ser viscuda de moltes maneres diferents, fins i tot per una mateixa persona. Però la gent gran, concretament la més vulnerable, és qui necessita més atenció.
Ya que tenemos tanta diversidad en la forma de vivir y en las condiciones externas que pueden afectar la vivencia del calor, pues esas se tienen que tener en cuenta a la hora de formular los protocolos de acción contra el calor a nivel salud, pero tanto igualmente las alertas por ola de calor, que son solo tenemos tres niveles de alerta, que no coinciden con esa diversidad que vemos presente dentro de las ciudades y que tienen un baremo de temperatura mucho menor del que se vive dentro de las ciudades.
De fet, tot això ho van poder demostrar quan l'equip que va fer la investigació va estar en contacte estret amb 10 persones de cada ciutat durant aquells estius. Les van conèixer a fons i, a més, van instal·lar als seus habitatges uns sensors que registraven la temperatura. En el cas de Madrid, a més, va ser Yáñez fins i tot qui va gravar una pel·lícula. I ara recuperem la crònica política i t'explico que el Partit Popular està demanant demà al PSC que no s'apunti al cordó sanitari dels partits independentistes per deixar-los sense senador. El nou portaveu parlamentari dels Populars, Juan Fernández, també reclama al Consell de Garanties Estatutàries responsabilitat davant la petició dels grups separatistes i al PSC d'habilitar el vot telemàtic perquè Puigdemont i Puig puguin votar. Yolanda Canales, bona tarda.
De fet, Fernández ha deixat clar que utilitzarà tots els mitjans que tinguin al seu abast, mitjans jurídics i polítics, s'entén, per a frenar aquesta reforma del reglament del Parlament que considera que retalla regles de la tradició democràtica. Entre altres coses, perquè permetrà que dos fugats de la justícia Carles Puigdemont i Lluís Puig puguin votar telemàticament, que les declaracions institucionals del Parlament s'adoptin per majoria i no per unanimitat, com passava fins ara, i això s'ha d'afegir que es permetrà la sessió de diputats per a la configuració de grups parlamentaris. Aquesta última qüestió beneficia a la CUP. Tot plegat, assegura Fernández, fa sospitar que la reforma es fa només pels interessos polítics del moment.
Que el fet de que es plantegi ara ens sembla que al final la intenció dels partits independentistes i del Partit Socialista és fer un reglament a mida dels seus interessos polítics del moment. Per tant, aquesta modificació que es fa per afavorir a un grup concret, ens sembla que no podem pervertir d'aquesta forma les institucions democràtiques.
I aquesta reforma contribuirà al PSC, de qui tem el PP que s'alia amb els independentistes una altra vegada, i com ja va fer amb la mesa del Parlament, per evitar que els populars tinguin un senador autonòmic. De moment, assegura Fernández, es tracta d'una sospita, perquè no s'ha posat cap proposta damunt la taula, però socialistes i separatistes s'estarien plantejant utilitzar la fórmula imperiali per a impedir que PP tingui senador. El portaveu popular demana al PSC i a Salvador Illa que no s'apuntin al cordó sanitari contra el Partit Popular.
Pues esperem que el Partit Socialista no canviï en aquest cas d'opinió i que segueixi criticant i segueixi sense donar suport en aquesta fórmula imperiali i, per tant, no contribueixi amb els partits independentistes a ampliar el cordó sanitari al Partit Popular i, com he dit, a ressuscitar el pacte del Tinell que tant mal va fer a la societat catalana.
La mesa del Parlament preveu que la reforma del reglament s'aprovi en un ple el 25 de juliol, el mateix dia que està també previst que la cambra designi els senadors autonòmics.
I atenció, ara, no estan a l'atur, tenen un sou, però el que guanyen no els dona per poder viure. Així viuen molts treballadors que acudeixen a la cua de Càritas a demanar ajuda. L'ONG de l'Església Catòlica assegura que el 50% de les persones que atenen compten amb un treball i alerten que aquest percentatge continuarà creixent. Un salari no cobreix un lloguer ni una alimentació, i dos salaris tampoc, asseguren des de Càritas. Moltes famílies truquen a la porta demanant un cop de mà perquè no arriben a final de mes i necessiten menjar per tirar endavant. Asseguren que no tenen una altra opció. L'alimentació ha pujat un 30% i per molt que treballis, els sous no pugen a aquest percentatge. És la realitat de molts treballadors en situació precària i que ja no poden més. La majoria són persones que no estan acostumades a demanar aquest tipus d'ajuda, però a Càritas ho veuen contínuament, com ha explicat a Rere Cope Catalunya i Andorra Desiree García, responsable de formació i inserció laboral, amb la Yolanda Canales.
I el problema, segons els responsables de Càritas, és que plou sobre mullat. És a dir, d'una banda hi ha persones que es troben en situació d'exclusió social des de fa anys. Fins i tot ens hem de remuntar a la crisi financera de 2008, però això s'ha d'afegir ara que demana ajuda gent que té feina però que no arriba a finals de mes. Per què? Perquè s'ha encarit la cistella de la compra, els subministraments i també l'habitatge, sobretot, que és el tema que realment està més enquistat, segons la Desiree García. Sovint també aquestes persones tenen un treball més estacional relacionat amb el turisme, i la Desiree diu que tant se val si puja el salari mínim si no es controla el preu de la vivenda.
És cert que les persones que nosaltres atenem els costa molt accedir igualment a aquests llocs estables perquè tenim una part molt estacional en la nostra economia, basada en el turisme i així, però sí que és veritat que és igual, tu pots posar el salari mínim a 2.000 euros. Si la vivenda segueix costant 3.000, les persones no arriben.
Per això.
I ara volem parlar amb una persona que ho viu en primera persona, no? Una d'elles és una noia que en el seu país d'origen, Argentina, era periodista, però que aquí està treballant en feines precàries i no arriba, diu, a final de mes. Des de Càritas l'estan acompanyant per trobar una feina millor i aquesta és la situació. Ara en parlarem amb ella perquè ens expliqui de primera mà com ho viu i quina és la solució que li donen. Cecilia Alami, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme al programa.
No, gracias a ti por atendernos. Claro, hablamos de que eres periodista, ¿no?
Y, sí.
Y en tu país de origen, en Argentina, tenías trabajo de esto, ¿no? Lo único que al llegar aquí, la cosa parece ser que ha cambiado un poco, ¿no?
Sí, ha cambiado un poco. Aquí pude tener algo de trabajo de periodista, más como community manager y así, pero en tema como, por ejemplo, prácticas, o si no, también algo que era para un proyecto, como por ejemplo, diseñé una página, pero era solamente para ese proyecto, y no tanto abocado del periodismo, la verdad. O sea, me está costando, estoy en varios programas de búsqueda laboral. Yo tengo la nacionalidad española porque también viví mucho tiempo aquí. Entonces, tipo por el tema ese de papeles y tal, como que no habría ningún tipo de problema. Uh-huh. A día de hoy, bueno, me están acompañando, yo tuve un programa muy heavy de económico, fue más o menos en enero, y ahí ya me contacté con Survey Social, y bueno, me derivaron también con el banco de alimentos, me cuesta bastante, porque yo ahora mismo estoy de dependienta en una tienda, seguro que mucha gente la conoce, no la voy a nombrar, pero bueno, y bueno, nada que ver con lo mío, ¿no? La verdad.
Claro. Claro, además ahora decías, ¿no?, que tenías programas importantes, ¿no?, que trabajabas como periodista, que estabas bien considerada en Argentina. ¿Por qué viniste aquí a vivir? ¿Qué es lo que te llevó a cambiar de lugar de vida, digamos?
Bueno, básicamente ahora en Argentina no me estaba yendo demasiado bien, y yo, como me he criado también aquí, es como que por parte sentimental también echas de menos. Y sobre todo era para ver también si conseguía algo estable aquí, con perspectiva de conseguir un trabajo estable y como que durase tiempo, que estuviese bien regulado. Bueno, el tema allí en Argentina también es que hay mucho problema con la economía, porque los sueldos van variando según el tema de la inflación, y eso también afecta muchísimo a la calidad de vida. Y bueno, pensando también en, bueno, una economía con que no sufre tanto como es aquí, mirarlo desde ese lado. Pero la verdad que no pensé que me estaría costando tanto, la verdad. Pero bueno, no sé, creo que es la realidad también de muchos jóvenes. O sea, tengo un compañero de piso que, bueno, él es nutricionista, y bueno, él sí que ha podido conseguir, pero le costó también un tiempo encontrar. O sea, bien. que lleva así.
¿Cuántos años tienes, Cecilia?
Ahora mismo 29 años.
29 años, claro, eres aún también muy joven, ¿no? Y,
sí.
Y dices que aquí has estado trabajando, bueno, actualmente estás trabajando, ¿no?, de dependienta. ¿Qué trabajos más has tenido que hacer?
Bueno, he hecho también de promotora en un gimnasio, también captación de socios, sobre todo en ese área me he movido más.
¿Y te encuentras?
Tuve también una pequeña prueba de camarera, pero al final no quedé, se lo dejé a un compañero porque estábamos todos y era como, bueno, él lo necesitaba más porque tenía una familia. Y bueno, por ahí me he movido un poco como para hacértelo más claro.
¿Y te encuentras ahora que tienes que acudir a Cáritas, ¿no?, para pedir ayuda? Porque no puedes ni con los gastos ni tampoco con los servicios básicos, ¿no?, de la vida, ya sea alimentación, ya sea una vivienda, con cualquiera de estas cosas básicas al final para poder vivir, ¿no?
Exactamente, sí, o sea, yo estoy con el banco de alimentos, que eso por suerte es una gran ayuda, pero se queda corto. O sea, yo también me he buscado mucho la vida, y también he tratado de conseguir una habitación pues más asequible, lo más barata posible, y bueno, determinadas cosas, como para que no sea tan pesado. Pero también cuando tuve un momento muy complicado, me ayudaron también de mi parroquia, que yo, bueno, soy muy creyente, y me ayudaron ahí a través de los programas de Cáritas. Uh-huh. Así que bueno, ha sido, yo con Cáritas tengo una relación bastante estrecha.
Sí. ¿Y cómo lo vives tú personalmente? Porque claro, de estar trabajando, de tener un trabajo bien, ¿no?, y uh-huh, después encontrarte en esta situación, supongo que emocionalmente, ¿no?, y anímicamente tampoco debe ser fácil para una persona joven y a la vez que tenía un trabajo, ¿no?
Sí, para mí, bueno, supone como mucha frustración. Yo lo vivo con muchos momentos de tristeza. Por eso para mí es muy importante también como contactar con otras personas que estén en la misma situación, ¿no?, o seguir en los programas. Para mí es muy importante el tema de la orientadora y el orientador, porque es como que cuando tú pues estás que no puedes más, les escribes a ellos, o si has tenido alguna mala experiencia, porque también, bueno, en este proceso de búsqueda también he tenido alguna experiencia un poco negativa de imprevistos y tal. Luego el resto bien, pero sí que se agradece mucho también, frente a todos los sentimientos estos negativos, pues tener como el grupo este de apoyo, ¿no? De cercanía y de proximidad.
Claro.
Así que en ese sentido, bueno, lo veo un poco de esa forma.
¿Tu familia está en Argentina?
Sí, casi todos, salvo mi madre. Mi madre vive en Málaga. Ella antes trabajaba de médico, era ginecóloga, pero bueno, tuvo un tumor cerebral hace unos años y ahora ya es prácticamente pensionista. Uh-huh. Así que bueno, ella está en el sur, que todos dirían, ¿y por qué no vas al sur? Y yo es como que, bueno, yo me siento de aquí, o sea, así que bueno, trato de buscarme la vida por mi lado aquí.
Bueno, pero tienes sí. seguro el apoyo de toda tu familia también, ¿no? Aparte de sí. esta comunidad de gente, ¿no?, de la que hablabas, y que seguro sí. que os apoyáis también entre vosotros. Muchísimas gracias, Cecilia, por hablar con nosotros, por contarnos tu caso, y ojalá dentro de muy poquito puedas seguir en contacto con Cáritas, pero ayudando, ¿no?, en este caso a otra gente, y tú pues consiguiendo un trabajo, ¿no?, por el que uh-huh. has estudiado, por el que te has formado, y sí. encuentres finalmente este camino que buscas aquí. Muchísimas gracias.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I ara moment per la informació esportiva. Joan Batllori, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tenim a esports? Què ha passat?
Doncs
què ens expliques?
Començarem actualitzant les notícies al voltant dels tres equips catalans de primera divisió. El Barça, el nom propi és Àlex Valle, perquè el Barça li ha comunicat que compta amb ell perquè formi part del primer equip la propera temporada. Àlex Valle és lateral esquerre, ha jugat cedit al Llevant aquesta última temporada. A l'Espanyol ha quedat definida la pretemporada, que arrenca el 15 de juliol. L'Espanyol farà l'estaig a la localitat de Navata i té 4 partits amistosos tancats per preparar el retorn a primera divisió. I l'actualitat del Girona passa per Quique Álvarez, que ha estat presentat com a nou entrenador del filial, equip que aquesta temporada milita a la tercera federació. En bàsquet, el nom propi és Adam Hanga, nou jugador del Joventut, exjugador del Barça i del Real Madrid. En tennis, aquest matí, Paula Badosa ha superat a Fruvirtova a Wimbledon, en partit disputat a 2 sets, 6-4, 6-2. Passa Paula Badosa a tercera ronda. El partit d'aquest matí era el que Badosa havia d'haver jugat ahir, però que va ser ajornat per culpa de la pluja. I en natació, bona notícia, Jessica Vall finalment sí estarà als Jocs Olímpics de París. Té 35 anys, els de París seran els seus tercers Jocs Olímpics.
I això és tot, ara et seguim explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.